Mobilitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies a les 11 i ara donem pas a la Rambla de Catalunya, a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, a la Rambla de Catalunya entre els carrers de Rosselló i Provença. Allà tenim tota la resta de l'equip en un matí molt especial. Endavant.
Escolta el teu Sant Jordi a Ràdio Estel. Sintonitza'l.
Hem recorregut Andalusia buscant els sabors més autèntics i hem triat el millor del millor. Sabores del Sur, la Fira d'Andalusia. Olis generosos, vins inimitables, pernils de raça, formatges i conserves amb caràcter i molt més. T'ho ofereixen Grup Hiperpas, Supermercats Eco i River Centre Comercial, amb la col·laboració de la Junta d'Andalusia. No et perdis els sabors més famosos del sud. Sabores del Sur, la Fira d'Andalusia. Un luxe, al teu abast.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel.
Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural. Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Doncs naturalment, com no podria ser d'una altra manera, continuem en directe, avui vivint aquesta diada de Sant Jordi 2014 al carrer Ràdio Estel. Estem a la parròquia Sant Ramon de Penyafort, a la Rambla de Catalunya, a la Rambla de Barcelona. Sara, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Saludem també a tots els oients que ens comencen a escoltar a partir d'aquesta hora. Us recordem que avui tindrem una programació especial fins a 2:15 de 7 de la tarda aquí al carrer Ràdio Estel. Avui doncs, aprofitant aquesta diada de Sant Jordi, hem volgut aprofitar doncs, i viure la cultura aquí a la Rambla Catalunya. Per aquest motiu us animem a que ens vingueu a veure. I com no podia ser d'una altra manera, avui és dimecres, 23 d'abril, i els dimecres, el primer cafè, tenim el doctor Miquel Pros.
Hola,
què
bon
tal?
Dia.
Molt bon dia.
Bon dia, Sara.
Bon dia.
Molt bona diada de Sant Jordi, doctor.
Seria millor saber si Sant Jordi també feia... Jo estic convençut amb aquella força que tenia, segur que també era un... practicava la medicina natural, no?
Doncs també, això, segurament, no?
Ens haurem de preocupar, sabia una miqueta què feia
però,
aquest home.
Però, tot i així, doctor, abans de començar amb la secció, la primera connexió cada dia a la secció naturalment és amb Veritas, però avui tenim la gran sort de connectar personalment amb l'Eva Vilamayor. Eva, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mercè. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Igualment. Escolta, l'Eva, hem de dir que ens ha portat uns croissantets, Sara, avui.
Ja els hem tastat, boníssims.
Sí, croissantets de cereals, boníssims. I no es fan amb sucre, es fan amb xarop d'atzavara.
Mira, és que tot dona gust.
Es fan amb xarop de què?
D'atzavara.
Ah, i no engreixen, aquests no engreixen.
No, exacte, té el doble de capacitat d'endolcir i en canvi té la meitat d'índex glucèmic,
ja
per tant, molt recomanables, molt saludables.
Està deliciós.
I la Sara n'ha menjat?
Ara vaig. És que amb la boca plena queda una mica lleig.
Eva Vilamayor, nosaltres avui volem fer una recomanació especial. Avui ens volies parlar de les fruites.
Sí, exacte.
Però tot i així també hem de recomanar que després de fer aquest passeig habitual que toca el dia de Sant Jordi per la Rambla Catalunya, podeu acabar al Veritas de Còrsega 302 amb aquesta
exacte
gran botiga que ha inaugurat fa unes setmanes Veritas, que dona gust veure-la.
Ja fa temps. Em sembla que en vam parlar. Jo crec que és, algun dia us vaig explicar que és la botiga que vam, amb la que vam celebrar els 10 anys de Veritas, ens fa molta il·lusió, i sí, la teniu aquí, al capdamunt de Rambla Catalunya, per tant, un bon lloc on acabar aquest dia fantàstic de Sant
Nosaltres
Jordi.
Nosaltres vindrem a fer-vos una visita.
Sí, quan acabem d'aquí, anirem cap allà.
Anirem cap allà, cap al carrer Còrsega.
Ens farà molta il·lusió, ja ho sabeu.
És un referent a Barcelona, aquesta botiga, i tant.
Doncs Eva, avui ens volies parlar de la fruita de primavera ecològica.
Exacte. I per què? Doncs perquè ja us dic que a la primavera se'ns tenyeixen de colors les botigues. Entra moltíssima fruita i són consells, jo crec que n'hem parlat alguna vegada, però sí dir-vos que menjar fruita ecològica és molt important. El primer, per què? I el de sempre. Cultivada sense pesticides, herbicides ni productes químics de síntesi que s'afegeixen a aquest procés de cultiu. Això té una importància absolutament rellevant. Tots aquests pesticides i productes químics solen afegir-se a la pell, però és que alhora, a la pell de les fruites, hi ha entre el 70 i el 80% de tots els nutrients i totes les vitamines. Què vol dir això? Si consumim fruita que no sigui ecològica, malauradament, o bé no consumim la pell i ens perdem tots els nutrients, o bé, malauradament, com us deia, estarem també ingerint alguna cosa que no hauria de ser. Per tant, importantíssim, la fruita ecològica, ens menjarem o ingerirem tots els nutrients, a més d'una fruita absolutament lliure de tots els productes químics de síntesi afegits. Segon punt important de la fruita ecològica, es madura al sol i es recull en el seu punt just de maduració. Què vol dir això? Colors intensos un costat, potser no tant amb un altre, però amb aquelles polpes sucoses i, evidentment, ben madures i no pas amb, bueno, amb aquelles fruites que a vegades es maduren amb càmeres, amb gas etilè i que potser no fa el mateix efecte i evidentment no són tan saludables. I tercera cosa important, producte ecològic, com que no s'hi posen pesticides ni herbicides, el producte el que fa és que necessita més feina per treure tots els nutrients de la terra. Això fa que les fruites tinguin molta més matèria seca, molta més, agafen molts més nutrients i tenen molt més sabor i molt aroma i aquelles coses tan boníssimes de la fruita ecològica. I en concret, i amb això ja acabo, us volia parlar de la maduixa. Per mi la maduixa és un dels exemples claríssims de la importància de menjar fruita ecològica. La maduixa no té pell i en canvi és una fruita molt porosa. Per tant, si és maduixa no ecològica, malauradament tots els químics hauran traspassaran a la polpa. La maduixa és el clar exemple ple d'antioxidants, molt recomanable després de fer esport i que hauríem de consumir ecològica.
Mira, me'n vaig a comprar maduixes ja.
A mi m'encanten les maduixes, eh? És una fruita que ve molt de gust. Eva, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ens has mal acostumat perquè ara et voldrem sempre, eh? En comptes de la connexió telefònica et voldrem en directe.
Jo contenta de venir. Que passeu un molt bon dia.
Igualment, eh? Bona dia de Sant Jordi, Eva Vilamajor. De veritat, us recomanem, eh? Que després d'aquesta passejada obligatòria avui, en aquesta diada de Sant Jordi 2014, doncs feu cap a la botiga, a la gran botiga Veritas del carrer Còrsega 302, que està aquí a la vora d'on estem nosaltres avui en directe. Doctor Miquel Bros, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè, bon dia.
Avui ens acompanyen...
Bueno, mira, avui tenim una invitada especial, que és la Carme Arrufat. La Carme Arrufat és una experta que col·labora amb nosaltres, encara que potser una mica en la distància, que es dedica a un tema realment una mica complicat i per això ella ens ho aclarirà, la biodescodificació. Nosaltres hem parlat aquí successives vegades de les teràpies psicoemocionals i hem parlat de tècniques de relaxació, del ioga, de la sofrologia, control mental, hem parlat de la constel·lació familiar i avui parlem de la biodescodificació. Tema certament complicat, però és altament atractiu, sobretot pel seu impacte, jo diria, d'efectivitat sobre el pacient. És a dir, sovint ens trobem conflictes físics, però que tenen doncs, un trasfons, un rerefons de tipus mental. Uh-huh. Nosaltres a la consulta tenim la Luciana, que també hem repetides vegades, pacients agredits, hem fet referència amb ella, que ella ocupa el departament, jo diria, és el departament de la llauna, del xassis, no sé, el departament, o sigui, ella ens arregla la part estructural. Però com que s'ha donat compte de que hi ha una mancança, és on en aquí combina la RPG, que és aquesta tècnica doncs, física, amb aquesta tècnica psicoemocional. Ella és una alumna de la Carme Arrufat i, per tant, avui doncs, m'agradaria molt escoltar i que la Carme Arrufat doncs, ens pugui esbrinar, endinsar una mica més amb una teràpia que jo crec que té un futur molt important. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Molt bon dia també a la Luciana, què tal?
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar aquí avui.
La Luciana és brasileña, eh? És a dir que...
És que nosaltres, clar, n'hem parlat molt de la Luciana, eh?
No, no havia estat, és que bon no havies estat mai aquí, eh, bon Luciana?
No, no havia estat, però tuve pacientes que han estat per aquí.
Luciana, però entiendes el català?
Tens... Lo entiendo bien, si no, te lo pregunto.
Molt bé, sí, tu pregunta el que no entens.
I el parla, eh?
I també el sí. parla. Carme, primer de tot, pregunta obligada, biodescodificació, en què consisteix?
Descodificació biològica, mira, descodificar és desvetllar un codi inscrit en la nostra biologia, per això biològica. Això vol dir al capdavall el símptoma, aquest codi serà el símptoma. La descodificació està basada en els estudis del doctor Hammer, per una banda, i per altra banda es complementa amb eines com la PNL o la hipnosi ericksoniana o altres eines que poden ajudar molt, no? La paraula biològic va més enllà del que purament ens sembla que és la biologia. Es remunta també a la etologia. Etologia és a l'estudi de la conducta animal. I nosaltres ens basem en què? Qualsevol ésser humà té un cervell arcaic que té memòries d'evolució molt de milions d'anys, molt antigues. I nosaltres encara ens belluguem sobre aquestes memòries. Malgrat que últimament, des de l'Homo sapiens fins ara, hi ha hagut un vernís cultural que ens pot haver portat inclús a errades i a induir el nostre cervell arcaic a errors, que és el que fem, en el fons el nostre cervell es dedica a la supervivència. Per tant, les tasques de supervivència, que vol dir o menjo o em mengen, que seria el més bàsic, les pors, que seria por perquè em mengin o por perquè no pugui menjar, en el fons, a partir d'aquí, o por sobre la protecció, o després ja quan ens evolucionem més, por sobre les relacions amb els altres, o sobre el propi valor. Totes aquestes pors el que signifiquen és que al final, en algun moment donat, el nostre cervell interpretarà alguna cosa i per ajudar-nos i per salvar-nos acabarà fent un símptoma, que el símptoma aquest és el que quan el descodifiquem sovint remet.
Doctor, quins pacients, quin és el perfil de pacients per aquesta biodescodificació?
Bé, jo crec que tothom és susceptible en aquesta tècnica, aquesta teràpia, però sovint cal recordar en aquí doncs, el testimoni de pacients que han anat repetidament en el seu traumatòleg per problemes de cervicàlgies, lumbàlgies, dolors d'esquena, no? Que se li dormen les mans, o altres problemes més orgànics, com per exemple doncs un dolor a la panxa, una inflamació, que doncs, diuen podria ser estómac, o podria ser un tema de pàncreas, o podria ser un tema doncs, de vesícula biliar, i que això està lligat amb altres aspectes, amb altres àrees molt distants de lo que seria la qüestió física. Per tant, quan la Luciana o quan la Carme Arrufat, jo com a metge, doncs tinc un pacient davant que crec que aquest pacient, el seu dolor físic, no té res que veure amb una qüestió estrictament física i que ha perdut el temps durant mesos i mesos en el món de la traumatologia, jo crec que aquí és on la biodescodificació ens allarga una mà. No sé, Carme, si he dit alguna bestiesa.
No, qualsevol símptoma, no només físics, per exemple, per il·lustrar, perquè així la persona que ho escolta entén més de què anem, explico el cas d'una dona que va venir amb hipertiroidisme, estava medicada, jo mai diria ni cap pacient que deixin ni no deixin la medicació, mai de la vida, això no és la meva feina. La meva feina és, com que la malaltia és multicausal, és anar a la part emocional biològica de la malaltia i mirar de desactivar aquest punt. Si amb això les coses milloren, ja és la pròpia metgessa o el propi metge qui desactiva la medicació. Però en aquest cas va ser la pròpia pacient qui, pel seu compte, sense ni avisar-me ni a mi ni a ningú, va decidir deixar la medicació perquè es va sentir molt bé amb la descodificació. Llavors vam fer una descodificació, va deixar la medicació i al cap de 3 mesos es va presentar al metge i resulta que li va dir, bueno, ja podràs deixar la medicació perquè ara ja estàs... Diu, no, ja fa 3 mesos que no em prenc. O sigui que els efectes havien sigut clarament... L'hipertiroidisme és un efecte de precisió i velocitat. O sigui, no ens podem permetre una serp, per exemple, una boa, quan caça un ratolí o quan caça un animalet, ha de ser precisa i veloç. Ha d'anar molt ràpida, fixem-nos que quasi bé ni amb les càmeres de televisió no es veu, perquè fa un gest molt ràpid i molt precís, ha d'anar allà on és la bèstia. Si no fa això, molt ràpid i molt precís, no caça, no menja. Llavors, què passa amb la descodificació? Quan les persones fem un hipertiroidisme és perquè o ens hem sentit que en alguna situació ens ha faltat velocitat o ens ha faltat precisió. I llavors demanem al nostre, a la nostra hipòfisi que faci, a la nostra tiroide que faci molta més, que s'agregui molta més substància. Per tant, en aquest moment se'ns augmenta la tiroxina, la T4, la T3, i fem per què? Per augmentar la precisió o la velocitat.
Ara, Carme, em permets una pregunta, perquè tu parles del hipertiroidisme, però precisament en el cas contrari, amb un hipotiroidisme, perquè en aquests moments, ara no sé si amb això què ens explicaràs, però en aquests moments nosaltres a la consulta veiem molts més hipotiroidismes que hipertiroidisme. Com ho explicaries, això?
L'hipotiroidisme seria justament el cas contrari, és... necessito aturar el temps perquè el temps ha anat massa de pressa, ha passat alguna cosa que jo no volia que passés tan de pressa i necessito aturar el temps, i per aturar el temps li demano a la meva biologia que ralenteixi, i ralenteix biològicament. El problema és que enganyem el nostre cervell. Els animals no l'enganyen tant, nosaltres l'enganyem més. Enganyem el cervell i el cervell es creu que hem d'anar més a poc i fa anar més a poc el metabolisme, i llavors tenim l'hipotiroidisme.
I després d'aquesta descodificació entra en joc la Luciana?
Sí,
o el paper de la Luciana?
No, jo estava pensant que la Luciana... No sé, Luciana, si estaves pensant en algun pacient d'aquests que
també...
No, yo trabajo asociado la bio con la reeducación postural. Porque cuando hay un conflicto biológico también hay un problema con la estructura muscular. Hay un problema con la estructura mecánica. Entonces, yo lo que trabajo, la reeducación es la estructura mecánica. Un problema, un conflicto con relación a estómago, se puede llevar a una hernia de hiato, que es lo que trabajamos nosotros, la mecánica. Entonces, una cosa se va asociada a la otra. Hay casos que no hace falta, pero independiente de eso, cualquier persona necesita de una corrección postural.
Y segons cada problema, ¿hi ha un dolor físic concret?
Sí, las hernias discales, las cervicalgias, los hombros congelados, y hay un montón de cosas que se puede trabajar y estirar, que es el trabajo de la reeducación postural.
Sara, no, tu no recordes, i Mercè, que no fa pas massa setmanes va vindre
l'estudi,
hi havia la doctora Palacín amb la presència de dos testimonis, dos persones grans que quasi estaven reiant els 80 i els 90, i van explicar que amb un acte terapèutic la Luciana els havia resolt algú, quelcom que feia dos anys dolors que arrossegaven. Aquí, Luciana, ¿vas a aplicar la biodescodificación o no?
Yo encuentro más eficaz el tratamiento y mucho más rápido. Trabaja, primero desbloqueo la emoción dentro de la biodescodificación, limpiamos la emoción y después se trabaja la parte mecánica. El resultado es mucho más rápido y más eficaz.
Luciana, escolta una cosa, és que ara que veu parar, l'altre dia va vindre un pacient que tenia un conflicte amb el braç i feia dos anys que li durava. I em diu a mi, ens saludem i aixeca el braç i diu, mira doctor, ja moc el braç i no em fa gens de mal. Jo dic, carai, què ha passat aquí? I llavors, no sé com, la Luciana apareix per la recepció i el saluda i també li fa el mateix. Mira, Luciana, i diu, ¿verdad que t'has separado?
No, es que había un conflicto con relación a la pareja, ¿no? Entonces fue, no se podía ser muy específico porque no se conoce la historia, que hay que profundizar, y cada caso es un caso y cada historia una historia. Pero fue una conexión con relación a la pareja. Y de verdad, la realidad, cuando se separó de la pareja, el hombre se quedó muy bien. Sí.
Déu-n'hi-do. La Luciana ens parlava també de desfer emocions. Has parlat de... No sé si... Bé, aquest no era el concepte. Deshacer emociones antes de trabajar o sentimientos.
Buidar,
oi, Carme?
Sí, buidar.
Com es buida?
A veure, aquí en aquest punt és el que anem una mica al revés de moltes altres teràpies, que és quan nosaltres trobem que hi ha una persona que té una emoció bloquejada, que és la que provoca el símptoma, descobrim quina és l'emoció, perquè la persona, al moment de recordar això, encara que sigui d'una cosa que quan tenia 7 anys o quan tenia 20 anys, és igual, poden haver passat 50 anys. Jo he vist en persones de 50 anys plorar un fet de quan en tenien 20, però plorar com si estigués passant ara. Llavors, quan arribem aquí, en aquest punt, el que es fa és buidar l'emoció, és com treure el tap de la banyera i deixar sortir l'aigua. Això què vol dir? En lloc de dir allò de no, no ploris, no t'ho agafis d'aquesta manera, és no, ara entrarem aquí i ara justament ampliarem aquesta emoció, la intensifiques, l'amplies fins que es buidi. Per tant, hi ha una estona que la persona entra en catarsi, que plora, que treu, que buida, i finalment quan ja nota que l'alleujament, que s'alleuja totalment, perquè ho diu, ara ja estic alliberada, ara això ja s'ha modificat, a partir d'allà comencem a treballar i a posar recursos. Seria la segona fase. És un treball molt maco, eh?
I sempre és moment per buidar?
Sí, Sí, perquè si estàs molt malament ja és millor que buidis, perquè si no allò et queda dins i tornarà a sortir l'endemà. A més, no és que tinguem un paquet acumulat, és que en tenim molts. Llavors, si es poden anar suportant, moltes vegades dius uns quants, mira, però hi ha vegades que estan la gent sobrepassats, o sigui que ja les gotes que han passat al vas són moltes i qualsevol tecla que toques ploren per aquí o ploren per allà, amb la qual cosa és que és fàcil, perquè t'ho posen fàcil. Et venen amb el símptoma i dius només, apuntes una sola idea, dius, escolta, has tingut algun conflicte sobre aquest tema i aquest altre, uaaah, i se't posen a plorar, ja està, a partir d'aquí ja ho tenim fàcil, és buidem això i seguim, i a vegades en una sessió jo he arribat a buidar tres nusos grossos.
Avui parlem a la secció naturalment amb el doctor Miquel Pros, també amb la Carme Arrufat, llicenciada en filosofia, infermera, màster en artteràpia i també també està formada en descodificació biològica. També ens parlaves ara, Carme, també contem avui amb la Luciana aquí en directe a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Ens parlaves també d'aquesta segona fase, un cop ja hem buidat totes aquestes emocions que les teníem bloquejades dins del cos. Cada persona té uns recursos diferents o són tot vàlids per a tothom? Tots els recursos són vàlids?
Els recursos només utilitzarem els de la persona, però en principi jo confio i sé que les persones tenim tots els recursos dins. El que passa que alguns no els hem deixat sortir o no els hem conegut. Llavors es tracta d'anar a recordar-li a la persona que té aquell recurs i anclar aquell recurs, a amplificar-lo i a posar-lo que la persona pugui marxar a casa amb aquell recurs molt present i molt clar. I a més jo dono deures, quan s'acaben les sessions, sí, perquè jo puc fer una part de la feina, que és l'estona que estic a la sessió, però quan marxen a casa, si després no fan res més, és com que tu vagis al gimnàs un dia i pretenguis que en aquell dia faràs les... Vale, la descodificació sí que és una empenta molt forta i fa un gir, però realment s'han de fer els deures i la persona cada dia li demano que faci una sèrie de coses i clar, bueno, els girs són molt forts d'aquesta manera, no?
Quin tipus de coses? Quins deures poses? Mira,
poden ser coses de tots tipus. Una des de tenir molta consciència de coses que t'estan passant, de sensacions i d'emocions i inclús de sincronicitats, perquè en el moment que es treballa amb la descodificació el que es fa és que s'estimulen molt les sincronicitats, aquests moments que passen dues coses en el mateix moment de temps, sincròniques, no? Llavors, això és per una banda, per l'altra banda el que fem és augmentar la consciència de cada moment, per l'altra banda si hem posat un recurs que normalment té a veure amb alguna forma i un color, per exemple, de dir doncs necessito el recurs de la confiança o de la seguretat, els faig dir una forma i un color i et diuen potser una estrella groga, val? Doncs aquesta estrella groga l'has d'activar cada dia, perquè és cada dia que has de connectar amb la teva confiança i amb la teva seguretat. O sigui que és tota una sèrie de... I després hi han algun tipus de deures més divertits, per exemple, en aquest cas, ara us en explicaré una que em va fer molta gràcia perquè és de la setmana passada i més aquesta fa quasi riure, no? Però també va passar, que és una noia que no hi havia manera, les nòvies sempre li prenien els nòvios. I sí, i tenia aquest programa, és que clar, aquí també treballem en programes de transgeneracional, això vol dir que segurament la iaia o la mare, i quan ho vaig investigar si realment la iaia i la mare havien tingut problemes d'aquest estil. Llavors ella venia amb aquesta història i jo dic, doncs mira, vam fer diverses coses, vam treballar, vam buidar, sobretot vam buidar, i al final de tot, com a deures, després de posar recursos, jo li vaig dir, ara te n'aniràs en una botiga de vestits de núvia i te'n provaràs un vestit de núvia. En el moment que li vaig dir això, es va posar a plorar, diu, però ara ploro d'emoció, no ploro de que estigui malament, diu, perquè sé que has tocat el tema. Bé, s'emprova el vestit de núvia i dic, envia'm la foto, per favor, que et vull veure, i m'envia la foto... I al cap d'una setmana m'envia un WhatsApp i em diu, escolta, el noi que tota la vida em havia agradat, que resulta que no em havia fet cas, que no sé què, no sé quantos, doncs resulta que ara, aquesta setmana em va trucar, em va convidar al cap de setmana, he estat al cap de setmana amb ell, ens hem embolicat, estem super enamorats i a més diu que vol seguir-me veient, cosa que als altres semblava ser que no. Llavors, bé, no vull dir perquè jo em dediqui a l'agència matrimonial ni molt més,
però has de plantejar,
no, però aquest ha sigut un cas que m'ha fet gràcia que ha passat doncs fa 3 setmanes, no?
Home, Carme, potser podries pensar això de començar a parlar amb alguna marca de núvia, no? De vestits de núvia, perquè així d'aquesta manera. Moltíssimes gràcies per aquesta història i per aquest testimoni. Doctor, avui, abans de marxar, és que volem parlar de llibres en aquest Sant Jordi.
Sí, podem parlar
de
molts llibres, sí.
Perquè hem de recordar que el doctor estarà aquí a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort, si el voleu conèixer en directe. Nosaltres ja el coneixem i estem encantades, Sara, el doctor Miquel Pros. Doncs tots els oients que el vulgueu conèixer, veniu aquí a fer-nos una visita a la Rambla Catalunya 115.
No, jo, aquest, el que acaba d'exposar la Carme, a mi m'agradaria potser tornar
Jo no sé si queda massa clar el de la Luciana, perquè fixa't la quantitat de temps i estalvi material que significa quan treballem amb aquest equip tan compacte. És a dir, un senyor que té un conflicte amb un braç, que no pot, no pot aixecar aquest braç, i que potser porta 20, 30, inclús 40 sessions de fisioteràpia, que després hi han recomanat una cirurgia. Aquest ombro s'haurà d'operar, perquè que si el manguito, que si tal, que si qual. I resulta que ve a la consulta. L'atén la Luciana i li explica que el conflicte rau, és un conflicte de parella. Doncs, que clar, en una sessió puguem resoldre, es pugui resoldre un tema que ha necessitat i sense èxit 40 sessions de fisioteràpia, evidentment això no té color. O sigui, amb això què vull dir? Que jo crec que, no sé, la gent, clar, els hem de, si no els ajudem a obrir els ulls, doncs anirem com anirem, de rodes a pilats, i aquí a caig i aquí m'aixeco, no? Uh-huh. Luciana, sí, jo et felicito per la feina, jo estic molt content, perquè situacions com la que tu acabes d'exposar es donen diàriament a la consulta, a les nostres consultes.
Sí, yo creo que en la consulta lo que funciona muy bien es que hacemos un trabajo de equipo. Entonces, el paciente se va encaminando a determinados terapeutas de acuerdo con la función, lo que necesita en el momento, ¿no? Tenemos el doctor, que como un director de la orquesta, ¿no? Y así vamos hablando del tema, del paciente. Entonces, hay casos que de verdad una sesión de bio ayuda a eliminar la emoción. Y con la reeducación se va quitando la parte física, las contracturas musculares, entonces, y el conflicto se elimina y la recuperación es mucho más rápida.
Jo abans li preguntava a la Carme Arrufat, nosaltres a la consulta també fem i recomanem la constel·lació familiar. Llavors et preguntava, Carme, això, quina diferència és dir gent que coneixen i han fet constel·lació familiar versus la biodescodificació. Quan un pacient seria susceptible d'una cosa o d'una altra, Carme?
Jo penso que les dues coses són interessants. El que passa que en el tema de la descodificació treballem amb el transgeneracional, que també és el que es treballa en la constel·lació, quan es col·loquen tots les persones amb qui vols treballar, la família i els diferents actors allà al mig, no? Llavors nosaltres ho treballem d'una manera diferent, ho treballem amb l'arbre, però en el fons és una feina molt similar, o sigui... Potser en aquell moment a l'agafar l'arbre s'agafen tots de cop i s'agafen... Juguem molt amb les dates ens diuen moltes coses, perquè tot això va venir descobert per una psiquiatra suïssa que es diu Anna Zellinsusenbergen, la filla de la qual tenia una filla i un fill, i el segon fill es va morir, i la filla li va dir: jo ja sabia que es moriria el germanet, perquè tota la família, el segon, s'han mort sempre. Resulta que amb ella se li havia mort un germà, amb el seu pare, amb l'avi també se li havia mort un germà, amb el marit també, o sigui, els segons es havien mort en aquella família, i la nena ho tenia registrat, la mare no. Però llavors la mare, que era psiquiatra, va agafar tot de casos, milers de casos del seu gabinet, i va començar a mirar programes familiars, i es va adonar que realment la estadística era molt més alta del normal, o sigui, que el que passava que quan es repetia algun tipus de programa familiar, fos de professió, fos d'addiccions, fos de qual tipus de cosa, aquests programes es podien repetir i es anaven repetint de generació en generació. Llavors, amb la descodificació el que fem és intentar és trencar, buscar el niu i intentar trencar el programa. Per això, quan es tanca el programa, poden passar coses, poden, en un moment espectaculars, com aquesta que he explicat abans de la noia que es va vestir de núvia.
Doncs ja per acabar, doctor Miquel Pros, hem de recordar que estarà aquí amb nosaltres una estoneta més, aquí a la parròquia Sant Ramon de Penyafort. Recordem, avui estem en directe aquí a Ràdio Estel. Signant llibres, quin llibre sí. Destacarem avui, bueno, per això, en aquesta diada de Sant Jordi?
Aquest, com cura, no? Com cura la medicina natural, que són sempre preguntes a un metge naturista, en els quals ja hem quedat d'acord amb la Carme Arrufat, que en la propera edició d'aquest llibre l'ampliarem. Parlo aquí de teràpies psicoemocionals, però en canvi la descodificació no hi és. Per tant, doncs, ja ens hem posat d'acord. Perquè crec que, això perquè us doneu compte, que la medicina està en constant evolució, i la medicina natural, evidentment, jo crec que és una referència que hauria d'estar present avui a qualsevol aspecte de la medicina.
Quins altres títols trobarem aquí? Perquè si us adreceu aquí a la parròquia Sant Ramon de Penyafort, trobareu desplegat aquí un munt de llibres del doctor Miquel Pros que us els podrà signar ell personalment.
Bueno, hi ha un que no sé si l'has vist, aquell petitó que treu el cap per allà, que es diu Com viure 100 anys, que és un llibre de... és un llibre molt interessant, molt divertit. És un llibre de... els meus pacients li diuen l'orfidal de la medicina natural, tu. Perquè, sí, perquè és un llibre de tauleta de nit, el tenen doncs, a la capçalera i llavors cada dia al vespre, abans de posar-se a dormir, llegeixen un parell o tres de pàgines. No us m'agradaria que el fullegessis perquè ja dic que és molt curiós. Després, naturalment, no pot faltar el llibre de la cibada, no? Com cura la cebada, després hi ha un sobre la fibromialgia, hi ha un altre sobre l'herba de Sant Joan, l'antidepressiu...
També, que hem sentit molt anomenar.
Efectiu, no? Uh-huh. I aquest, concretament, és el que en fi, ha tingut molt èxit, també, doncs ja portem un munt d'edicions, i algun altre sobre el dejuni, i no sé si n'hi ha algun més, però...
Hi ha llibre... molts títols del doctor Miquel Pros... Només
hi ha
hem de
algun que està aquell de medicina, el manual de medicina natural que està exhaurit, però que també estem a punt de reeditar i bueno, doncs mira, aviam si podem doncs això, no?
Fins a quina hora estarà aquí, doctor?
Jo intentaré estar doncs, fins cap allà a les 11:30-12.
Doncs no us ho perdeu, eh? Si voleu conèixer el doctor Miquel Pros, ja sabeu, us podeu adreçar aquí a la Rambla Catalunya 515 de Barcelona, no ens cansarem de dir-ho. Moltíssimes gràcies, doctor. Vostè, si es queda per aquí, pot entrar en qualsevol moment.
Moltes gràcies.
Carme, Luciana, moltíssimes gràcies pel vostre testimoni, per haver-nos explicat aquesta tècnica que ens ha deixat Sara sorpreses, perquè no la coneixíem, i un dia més la secció Naturalment doncs realment ens descobreix moltíssimes coses. Per cert, per tots aquells oients doncs, que esteu interessats en aquesta descodificació biològica, us podreu adreçar a la Carme Arrufat trucant al telèfon 627 40 26 11 627 40 26 11 o també podeu escriure un e-mail a torrai50@gmail.com.
De tota manera, no, aquella gent que no ha pogut perquè van en cotxe, vull dir que la referència, doncs sempre trucant a la consulta nostra, allà tenen el telèfon de la Carme a la seva disposició.
Recordem el telèfon de la consulta...
No, el 93, no? El 93-212-1504. Allà estem pràcticament tot el dia.
Per cert, doctor, haig de dir que una amiga meva va anar l'altre dia al balneari del carrer Muntaner i va quedar al·lucinada, eh?
Sí? El nou balneari.
Molt encantada, sí, el nou, perquè heu acabat
sí, perquè
de fer el trasllat.
Sí, perquè hem passat al carrer Camp, hem passat al carrer Muntaner, sí, i dius que està contenta, va
molt
entrar...
Molt contenta, la Maria, sí. Una salutació especial per la Maria.
Molt bé.
Que sempre ens escolta, la Maria.
Sí?
Tant.
Doncs moltíssimes gràcies, Luciana. No sé si volies dir alguna cosa més.
No sé quin és el número del carrer Muntaner. Bueno, és igual que ens truquin a la consulta.
Que truquin directament a la consulta del doctor Pros. Recordem el telèfon, Sara.
El 93-212-1504.
Doncs moltíssimes gràcies. Molt bona dia de Sant Jordi als tres. Que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies a vosaltres i bona dia de Sant Jordi per tothom.
Luciana, que vagi
moltes
molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i feliç dia de Sant Jordi.
Doctor, doncs, ens veiem gràcies, per aquí. Moltíssimes gràcies. Doncs nosaltres el que fem és marxar publicitat en aquest programa especial de Ràdio Estel aquí a la Rambla Catalunya 115 de Barcelona. Com dèiem, marxem a publicitat, però tot seguit, atenció, arriba la cuina de la Totó, que ens ha preparat una recepta ben especial per aquest Sant Jordi.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Ràdio Estel, especial Sant Jordi, sintonitzant amb la cultura. El Santoral, amb Joan Pallarès.
Avui tenim festa grossa al nostre santoral. És la diada de Sant Jordi, soldat màrtir nascut al segle IV a Lídia i mort a Capadòcia, justament allà on va morir, i va arribar la seva influència fins a Catalunya siguem patró de Catalunya des de l'any 1456. Patró també de diversos indrets del món, com per exemple és patró d'Aragó, de Geòrgia, precisament, d'Anglaterra i encara d'altres països. A ell s'encomanaven els cavallers medievals en el combat ja el 1094 a la batalla d'Alcoraç, car Sant Jordi va ser el primer patró, de primera patró de la noblesa catalana, i després la seva personalitat i el seu patronatge es va estendre per tot el país. Sant Jordi, llibres i roses, dia d'amors i galantejos, però també dia per la cultura. La festa de Sant Jordi es celebrava a València el 1343, a Mallorca el 1407, i a Catalunya es va generalitzar-se a partir del 1427. També, a part de Sant Jordi, no tot el dia només ha de ser per ell, hem de recordar que també s'ha de felicitar els que es diuen Gerard o Grau, bisbe, els Adalbert, nascut Sant Adalbert l'any 956, que va arribar a bisbe de Praga, on va morir el 997, i, doncs bé, desitgem a tots una feliç diada de Sant Jordi amb llibres, amb roses i amb molt amor entre nosaltres.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous de 3 a 4 de la tarda, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Conduït per Carla Gràcia i amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum. Plusvàlua, els dijous a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Especial Sant Jordi a Ràdio Estel.
Continuem en directe avui aquí des de la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. Una salutació ben especial a tot l'equip humà i tècnic que ens acompanya avui. Una salutació també especial al Toni Huguet, als estudis de Ràdio Estel, al Xavi Aguilar, aquí des de la parròquia Toto. Com estàs, Carmen Morales, que ja l'escoltàvem, ja la Toto ja ens estava dient. Aquí hi ha de tot, però falten auriculars que no et sents, Toto.
Et sent perfectament. Bon dia a tothom, que tingueu un feliç dia de Sant Jordi.
La Toto avui ve molt florejada, eh, Sara?
Sí, però no tenim cap rosa, Toto.
No, perquè ara me les posaré totes quan surti. Tinc aquí els meus admiradors i em donaran les roses pertinents.
Tens molts admiradors, de fet, eh?
Dius què és?
Que tens molts admiradors, Toto.
Ah, sí? Gràcies, sí. A casa meva tinc dos, si més no.
Jo, mira, jo no sé si tindrà admiradors la Toto, que segurament sí, però jo, a partir d'avui, ja ho era d'abans, sóc, em declaro fan incondicional de la Toto, perquè m'ha fet tan feliç aquesta dia de Sant Jordi. M'ha portat el pa de Sant Jordi, Toto.
Naturalment, és que us ho mereixíeu.
És que és el que més em pot agradar, eh? Aquest sí. Pa amb sobrassada. Ens explicaràs sí. Com fer-ho avui?
Sí, és difícil, eh? Però sí, us explicaré.
Avui també hem de dir que ens acompanya l'Ester Casanovas, perquè avui volem parlar. Què tal, Ester? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui també ens presentes aquest llibre Pagesos de Ciutat. Som uns pagesos de ciutat, Ester.
Home, els que som de ciutat i ens posem a fer de pagès, evidentment.
Això claríssim, eh?
Ho som. No, cada vegada hi ha més gent, a més, que s'anima a fer això, no? A plantar una mica d'hort doncs, a les seves terrasses, als balcons i a la ciutat.
Tothom es pot fer pagès? És fàcil fer de pagès?
És més fàcil del que ens pensem. És més fàcil del que ens pensem. El que passa que els de ciutat també ens hem tornat molt ignorants respecte a tot el que és el cultiu de les hortalisses o de les plantes, no? Sembla que se'ns ha oblidat una mica com fer-ho, però és molt fàcil.
Doncs avui, amb la visita de l'Ester Casanovas aquí a Ràdio Estel, en aquest cafè especial de Sant Jordi a la Rambla Catalunya 115, nosaltres ens preguntem, tens unes jardineres en un racó i no saps què fer-ne? T'agradaria cultivar un hort urbà i no saps per on començar? I tampoc, atenció, disposes de poc espai.
Doncs sí, en general disposem de poc espai, eh? Mercè, almenys jo. L'Ester Casanovas, hem de dir-ho, és divulgadora de l'horticultura i autora d'aquest llibre que us presentem tot seguit, Pagesos de Ciutat. Ella ens dona la resposta a totes aquestes preguntes que ens estàvem formulant. L'Ester Casanovas compta amb el seu blog Picarona i el seu hortet i també presenta el programa Pagesos de Ciutat a la xarxa.
Ester, com va començar tot? Perquè, com ens ha explicat l'Ester, tens un blog i també un programa de ràdio.
Sí, sí, sí. El que primer va començar va ser el blog, en el qual doncs, jo quan vaig començar a fer això, no?, a cultivar hortalisses amb jardineres, em vaig trobar que hi havia cada vegada més gent que volia fer el mateix i totes les publicacions que hi havia eren sobre com fer hort a terra. Evidentment, quan ho fas amb un recipient més o menys limitat, tens doncs, una sèrie de problemes que es poden solventar de moltes maneres, i d'aquí va ser quan va sortir el blog. En el moment en què el blog va anar creixent, doncs, bueno, vaig tenir la sort també de guanyar els Premis Blogs Catalunya amb la categoria de Sostenibilitat i Medi Ambient, i d'aquí va ser quan, d'alguna manera, de la ràdio doncs, va sortir la possibilitat de fer-ne. I ara doncs, fa un any i mig que amb en Carles Valdellou fem aquest programa que s'emet, es fa a Ràdio Santa Perpètua i s'emet a través de la xarxa, i en el qual intentem explicar doncs, a fer això, com cultivar amb jardineres.
I què t'expliques en aquest llibre Pagesos de Ciutat? Per exemple, podem plantar un enciam en un test, Ester?
Amb un test, i tant, i amb una ampolla d'aigua de litre i mig, si voleu, si anem molt apurats. Doncs fer-la servir com a recipient. A veure, l'hort té moltíssim de reciclatge i a més és una aventura que podem començar de manera low cost, ara que la cosa està una mica apretada, no? És molt senzill reutilitzar doncs, molts estris que tenim a casa, doncs, com poden ser garrafes d'aigua o sacs de ràfia d'aquests que ara es fan servir per anar a comprar aquestes bosses dels supermercats, o amb caixes de plàstic. Vull dir, podem fer servir moltíssimes coses per començar un petit hort amb l'espai que tenim.
És a dir, qualsevol recipient que pugui contenir la terra, l'adob i l'aigua.
Exactament. Sí, sí, és que a més és molt més important potser precisament la terra i l'adob i l'aigua del rec que no pas el recipient en si, no? Amb la qual cosa, doncs, per aquí, si ens pot interessar en un moment donat, podem mirar d'ajustar-nos una mica en el pressupost i prescindir, per exemple, d'aquest test inicialment.
Jo volia fer-te una pregunta, ara que parles de l'aigua, i és que a mi m'agradaria, no sé si és possible o no, si ho recomanes o no, però l'aigua que surt dels aparells de l'aire condicionat, si és bona o no per regar aquestes plantes?
És bona, però no per fer-la servir sempre, sinó per alternar-la amb altres aigües.
Ja.
Perquè sembla ser doncs, que en un moment donat pot contenir restes doncs, de microbis del filtre de l'aire condicionat i també li falten alguns micronutrients o minerals que les plantes ho necessiten, amb la qual reutilitzar-la per descomptat, perquè no està la cosa per llençar res, però no sempre, de manera exclusiva fer servir aquesta aigua.
Alternar-la
amb aigua doncs, de l'aixeta sense cap problema, i si teniu possibilitat de recollir aigua de pluja, doncs encara millor.
Molt bé. A qui va destinat aquest llibre?
Doncs d'algú que no en tingui ni idea, perquè a mi sempre m'agrada dir que quan jo m'hi vaig posar no en sabia gens de tot això. Vull dir, no tinc formació de jardineria ni sóc enginyera tècnica agrícola, res d'això, amb la qual cosa el meu aprenentatge va ser molt d'assaig-error, d'equivocar-me moltes vegades, i això és el que he intentat plasmar en el llibre, no? Perquè jo entenc que, com jo, hi ha molta gent, no?, que diu vull posar un hort urbà però tampoc no en sap, amb la qual hem intentat que el llenguatge fos molt planer, no donar res per suposat, i penso que en aquest sentit la gent que el pugui llegir anirà entenent tot el procés de mica en mica.
Ester, i tot aquest llibre Pagesos de Ciutat va acompanyat de les fantàstiques il·lustracions de la Mercè Jara.
Sí.
Que també fa que el llibre doncs, entri també.
Sí, sí. A més, quan en Vien Edicions vam començar a parlar de la possibilitat de fer aquest llibre, vam estar parlant doncs, de fem fotos, fem il·lustracions. Quan van dir que faríem il·lustracions, jo de seguida els hi vaig parlar de la Mercè, que és una il·lustradora a la que jo conec perquè està involucrada en un hort comunitari que hi ha aquí a Barcelona, Fort Pienc,
i havia vist algunes de les seves il·lustracions per internet sobre temes hortícoles. És clar, ha estat fantàstic perquè, a veure, no, això no vol dir que no hi hagi molt bons il·lustradors, però és clar, jo a la Mercè no li havia d'explicar com era un tomàquet o com és un estoló d'una maduixa, per exemple, no? Amb la qual la feina va ser molt, molt fàcil en aquest sentit, perquè Mercè, necessito això, que facis aquest dibuix. Clar, ella de seguida, vull dir, va haver-hi
molta connexió,
molta,
no?
Connexió, exacte.
Doncs mira, jo volia dir-te que a mi el llibre m'ha agradat tant i tant que ho he llegit fa uns dies i jo ja tinc el meu hort urbà,
sí?
Amb els meus balcons.
Fantàstic.
Sí, sí. No sé què sortirà de tot això, eh? Són balcons en un edifici d'aquí a prop d'on estem, i no són gaire grans, però li dona molt el sol. I he pensat que en lloc de posar aquest any geranis, que està la plaga aquesta de la papallona africana que s'ho menja tot, he pensat, molt bé, doncs faré un hort. I ho he centrat per fer únicament les amanides. És a dir, no he pensat ni en la coliflor, ni en les patates, ni en les bledes. He pensat, molt bé, si em surten les amanides ja veurem què fem. Vull que em diguis si és correcte tal i com ho he plantejat.
Fantàstic. A més a més, és que perdona que et talli, les hortalisses que són per fer amanida, aquests enciams, quatre pastanars, quatre raves, són tan fàcils i tan ràpides de créixer que, a més, veuràs que t'enganxa de seguida, perquè de seguida li trobaràs profit amb aquesta miqueta d'or.
Ja. Doncs mira, jo ja he agafat una maceta molt gran i molt bonica, i li he posat una planta de tomàquets cherry. Això suposo que no crec, no, que creixerà, però no tant i tant i tant com els altres, que li has de posar una canya i tot això.
Hi ha varietats de tomaquera cherry que sí que creixen tant i tant com les altres, sí. N'hi han que són enanes, que vindrien a ser com cherries bonsai, per dir-ho així, però en canvi n'hi han que creixen tant com una tomaquera normal, vull dir que si
bueno,
comença a pujar la canya l'hauràs d'anar a buscar.
No?
A veure, resulta a vegades més productiu en un espai petit tenir una planta d'aquestes, però esclar, sempre hi ha el que diu, doncs jo en comptes de collir 100 xerris m'estimo més collir 8 tomàquets de Montserrat o d'aquells gruixuts,
ja,
de la manida,
ja.
No? I això ja cadascú amb els seus gustos.
Jo he pensat
també
això, i després he plantat un enciam per un test petit.
Molt
un
bé.
Test petit, un enciam de distintes classes.
Molt bé.
I després he plantat en jardineres plantetes d'aquestes petites, la rúcula, els berros, tot això. Et sembla bé?
Em sembla fantàstic.
La veritat,
a més a més, has fet una molt
bona
distribució.
Però escolta, Tutu, has seguit els consells d'aquest llibre Pagesos de Ciutat, de l'Ester Casanovas, oi?
De tota manera, és que a mi ja tot això ja sap que
m'agrada,
no?
Clar.
A mi tot això ja...
I després mira, jo haig de dir que sóc totalment inexperta, tot i ser de poble, que vinc del món de la pagesia, Ester, però després de llegir el llibre de l'Ester realment et fan les coses fàcils, i et ve de gust, perquè Ester, tu a què creus que es deu aquest moviment que hi ha ara actualment bé a Barcelona i en general, no? Dels horts urbans, perquè cada cop doncs la gent s'anima més,
cada
oi? Hem
més.
De recordar que a Barcelona ja n'existeixen,
sí,
horts,
sí,
urbans de l'Ajuntament de Barcelona.
Sí, sí. A veure, suposo que ha sigut un compendi de moltes coses que s'han donat a la vegada, no? D'entrada, la crisi, que penso que ha estat un detonant, no? En el sentit de que no només la gent es planteja si pot estalviar-se uns calerons, d'entrada, sinó que també tots aquests solars que han quedat sense construir arrel d'aquesta crisi immobiliària, i que en moltes ocasions estan sent ocupats i d'altres no ocupats per col·lectius amb ganes de fer coses pels barris, i a vegades els mateixos ajuntaments que els arreglen i els posen a disposició de la ciutadania. També hi ha molt interès, o cada vegada més, per saber què mengem, si allò que mengem és prou sa, i tenir un hort és una d'aquelles coses que tothom, en menges aquell enciam, per exemple, que plantaràs, Tutu, i tu saps que en allò no hi has tirat més que aigua i adob, no? Llavors això et dona com una tranquil·litat de saber que no porta pesticides. Hi ha moltes famílies joves amb canalla que també, fins que no tenen un nadó, no es preocupen, no?, per l'origen més o menys ecològic d'aquells aliments. Moltes vegades es desperta precisament en aquest moment, i d'altres és al revés, no? Quan comences l'hort és quan se't desperta, aquest interès per saber què és el que mengem.
Esther, dona'ns algun consell pels principiants, perquè em sembla que la Mercè i jo no en tenim ni idea.
Comenceu amb un enciam. És que és tan fàcil, és que és tan senzill. Un enciam, un planter, o sigui, una planteta d'aquelles petites, val uns 10-15 cèntims. Vull dir que la inversió és mínima.
Sí.
I amb un test qualsevol que pugueu tenir per casa que tingui un mínim d'un litre i mig, dos litres de capacitat, en planteu un de sol, això sí, perquè un error molt habitual de quan es comença a hortobar és plantar masses coses juntes, i veureu que ràpid comença a créixer. En un mes estareu menjant enciam. Vull dir que és ràpid, per això deia que és molt bona elecció començar amb aquest tipus d'hortalisses de fulla, perquè són molt ràpides de trobar-ne resultat.
Esther Casanovas, moltíssimes gràcies per viure el Sant Jordi en Ràdio Estel aquí a la parròquia Sant Ramon de Penyafort amb aquell llibre Pagesos de Ciutat. Que vagi molt bé aquest Sant Jordi 2014, que ja ens has explicat, doncs, que comences a viure-lo intensament.
És molt emocionant, i més per algú que com jo no em dedico a això, no? Vull dir, poder ara, doncs, això, passar per una llibreria i veure el teu llibre encara et fa com una mena de coseta, no? Vull dir que de moment està sent molt, molt il·lusionant i molt emocionant.
Doncs que vagi molt bé, molt bona diada, Esther. Gràcies.
Igualment,
per estar
moltes
aquí avui
gràcies.
Amb nosaltres. Nosaltres ens quedem amb la Totó, perquè clar, ja hem anunciat que ens ha portat aquest pa de Sant Jordi, però
sí.
Totó, és que volem la recepta.
Sí, jo te la dono. És difícil, eh? Mira, animo a les persones que ens estan sentint ara que agafin paper i llapis, perquè no és gens fàcil, eh? I mentre ho agafen, vull dir que animant perquè la gent compri el llibre de l'Esther, el dit aquest que diu que no sé si és japonès o xino i no sé si es diu així tampoc, però que a mi m'agrada molt l'espíritu que té, que és, diu, si vols ser feliç un dia, agafa un ram de flors. Si vols ser feliç una temporada, doncs no
casa't, diuen.
Però si vols ser feliç tota la vida, procura fer un petit hort o un petit jardí a casa teva, perquè és magnífic pel matins llevar-se del llit i veure com han crescut aquests tomàquets cherry. Els meus encara no han crescut, però jo sí que ho he vist en altra casa, i és magnífic, magnífic agafar l'enciam, agafar el tomàquet. Així és que animo que tothom comprem el llibre aquest, perquè m'ha semblat magnífic.
No, moltes gràcies per la part que em toca.
Sí. Gràcies, Esther.
Queridos oients, si ja teniu el paper i
el
xapis...
Vaig anar ràpid a buscar el llibret i boli per anotar.
Suposo que ja el tenen, no?
Va, jo ja ho tinc, Sara, tu també?
Sí, i tant.
Doncs vinga, va, comencem, Toto. Què et va de Sant Jordi?
Mira, jo volia dir una cosa. Primer, és una d'aquestes receptes que quan van al forn sempre poden tenir problemes, la recepta estricta, perquè no tots els forns tenen les mismes característiques. De tal manera que jo us dono les receptes, us dic, és fàcil, però us feu molta cura, si no surt bé una altra vegada i una altra vegada i una altra vegada. I si no, al final de tot sí que vull donar dues receptes facilíssimes, facilíssimes, que podem dinar aquesta tarda o aquesta nit mateix.
Vinga.
I sense cap problema. Comencem per la difícil, per el pa de Sant Jordi. Necessitem farina de força, li posarem 400 grams, necessitem llevat de forner, d'aquest que ara venen en el supermercat, són uns daditos de petitonets. Ho pregunteu al dependent, i perquè ara ho tenen en tots els supermercats. Abans era difícil d'aconseguir, però ara no. Necessitem un grapat de sal, 200 grams d'aigua, jo suggereixo que sigui aigua mineral, és molt poca i val la pena. I necessitem 100 grams de formatge ratllat, tendre, que sigui tendre, i 100 grams de sobrassada. Molt bé, doncs què farem? Agafem l'aigua, la dividim per la meitat i posem en una, li posem la sal i la farina i la sal. D'altre costat posem, diluïm el llevat en l'aigua que estigui una mica tèbia. Una vegada que tenim ja fet la mescla de l'aigua i la farina, li afegim.
Molt bé,
li afegim l'aigua amb el llevat. Això ho amassem bé i el deixem reposar una estona. Uh-huh. El retornem quan el deixem reposar, el deixem tapat amb un drap net i fora de l'aire. A ser possible, dins del forn o en un lloc que estigui tancat. Agafem, retornem això i ho amassem. Ho amassem almenys durant 20 minuts fins que quedi una massa molt elàstica i molt llista. Quan ja tenim la massa feta, 4 minuts.
Tenim 4 minuts per donar pas a l'Ignasi, que ja està preparat als estudis de Ràdio Estel,
sí,
perquè ens expliqui les notícies.
Molt bé. Dividim aquesta massa en dos parts. En una li deixem 300 grams, en l'altra 200. En la de 200 li mesclem la sobrassada i en la de 300 li mesclem el formatge. Tot això li fem després unes barretes i les unim i de tal manera que quedi tot el... que quedi fet una massa única, que quedi, queden les quatre barres. I després d'haver calentat el forn durant 20 minuts aproximadament, a una temperatura de 180 graus, posem el pa i en 30 o 40 minuts el tenim. Això és el pa de Sant Jordi, que espero que us surti bé. Si bé, dic que és molt i molt difícil que la primera vegada surti bé, però no per als ingredients, sinó perquè s'ha d'amassar molt. Ha de quedar la massa molt i molt i molt fina. Fantàstic per les persones que tinguin a casa seva una Thermomix o un robot d'aquests, aquests no tenen cap problema. Volia dir, de totes maneres, que davant la dificultat d'aquest plat, aquesta nit, si volem, bueno, doncs d'una manera més ràpida, fer una mica de pa de Sant Jordi, agafem una gran llesca de pa de pagès i li posem a sobre unes tires de pebrot vermell i d'esvirgínia.
I ja està.
I ja tenim, bueno, és un símil, no és el mateix, però està molt bé.
Clar.
És una torrada magnífica, bé? Altra forma de fer-lo, doncs aquesta mateixa torrada, li posem la sobrassada i el formatge fent la forma de les quatre barres una altra vegada. Sempre terminem amb la de formatge, és a dir, 5 de formatge i 4 de sobrassada. Si això l'hem d'introduir al forn, aconsello que, primer, imprescindible que el forn sigui calent abans de posar el pa, perquè si no es quedarà dur. I res
tot
més.
Tot i ja està, això. Res més. Sí. Convida els oients que ens vinguin a veure aquí a la parròquia Sant Ramon de Penyafort, a Rambla Catalunya 115 de Barcelona. Encara no hem dit les confluències dels carrers. Ens trobem entre el carrer Rosselló
i Provença.
I Provença, la Sara m'ho estava dient, Sara. Rosselló i Provença, que aquí s'està animant la cosa i cada vegada doncs, hi ha més gent. Gràcies, Toto. Tot seguit el que fem és una passa a l'Ignasi Miranda als estudis de Ràdio Estel per repassar els titulars més destacats d'aquesta hora.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel, notícies.
Hola, bon dia. Diada de Sant Jordi amb llibres i